Bon dia, benvinguts a Inquiets, programa número 38. És dissabte 9 de juny i passen uns minuts de les 12 del migdia. Benvinguts a l'Inquiets. És dissabte, un dissabte al matí que Inquiets comencem amb tant de contingut que no tenim temps ni d'agrair res ni de fer l'editorial, així que avui anem per feina. Què podreu escoltar? Doncs escoltareu la nostra terapeuta nutricional, l'Helena Vidal, que ens dona consells sobre com afrontar l'estiu, sobre quins aliments són els més recomanats. També parlarem, seguirem, la Laura Poblet segueix entrevistant les botigues de la Unió de Botiguers de l'Espluga. Aquest cop ho fa amb el Pep Franquès, Carbòniques Franquès. L'Elisenda Rossell ens llegirà dos contes que no van guanyar el certamen literari que va tenir lloc el passat mes de maig, però que amb ella li han encantat. I bé, escoltarem aquests dos bonics contes. I també parlarem amb en Toni Sánchez del grup Tol i les Guineus, que demà diumenge a 6:45 de la tarda doncs, faran la presentació d'aquest nou disc titulat Un cabàs de cançons. Tot això avui aquí, a l'Inquiets. Comencem.
Això és tot el que explicarem en el programa d'avui. Empàtics, enèrgics, entusiastes, curiosos, divertits. A l'Espluga FM Ràdio som inquiets.
Feia uns quants dissabtes que no la teníem entre nosaltres, però torna a ser aquí als estudis de l'Espluga FM Ràdio. Bon dia, Helena, benvinguda.
Hola, bon dia.
L'Helena Vidal és la nostra terapeuta nutricional. Amb ella aprenem bons hàbits i estem a les portes de l'estiu. I hi ha una frase que a moltes dones i homes els passa pel cap, que és l'operació biquini, no? Potser sí. Anem tard. Potser anem tard.
Bueno, mai és tard. Mai és tard per començar amb bons hàbits.
Doncs parlem una mica de l'estiu, d'aquests aliments que ens poden anar millor o a través, no? Bueno, com que fa molta calor, quins aliments ens poden nutrir més?
Bé, bueno, primer de tot és que com ja portem treballant i explicant en els altres programes, més enllà d'una operació biquini, no? Que és a dir, m'he portat malament durant tot l'hivern i ara vull anar-ho a solucionar en 4 dies, és la importància de que ens hem d'alimentar correctament sempre, vale? Sempre hem de portar una pauta d'alimentació saludable al llarg de l'any. Doncs, però ara que arriba l'estiu hi ha un canvi molt important amb els aliments que ens entrega la natura i és que hi ha una gran quantitat de fruita i de verdura. I aquí ens està dient una cosa la natura, no? I és que ens està dient consumeix-me, no? Consumeix una gran quantitat, incrementa la teva ingesta de fruita, sobretot, no? Que ara trobem una gran varietat de fruites de molts colors diferents, no? I aquesta és el que hem d'anar fent. I després també verdures, no? Moltes verdures de temporada, pebrots, albergínies, carbassons, etc. I tot això d'aquí ha d'estar present en el nostre dia a dia i que ja pot fer-ho des de l'hora d'esmorzar, per poder-nos preparar un batut, no? Per exemple, de fruites i verdures, i per descomptat sí o sí verdures a l'hora de dinar i a l'hora de sopar. I una cosa important, no? A diferència de l'hivern, és que aquest consum de verdures s'hauria de fer potser una mica més cru.
Mm-hmm. Això et volia preguntar, si cuites o crues.
A diferència de l'hivern, que a l'hivern les cuinem molt més, a l'estiu s'haurien de consumir més crues, no? Mm-hmm. I és un bon moment perquè moltes de les verdures que ens aporten en aquest temps les podem menjar crues, no? En forma d'amanides, en forma de gazpachos, en formes de cremes de verdures amb verdures crues, en formes de batuts, etc. No? I que totes aquestes verdures estiguin crues. I no treure'ns també una mica el xip que de vegades sempre tenim costum de cuinar algunes, doncs també doncs, saber que, per exemple, el carbassó, no? Ens podem fer una amanida de carbassó ratllat, que està boníssima, que és un... ara realment és el moment de menjar-nos el carbassó, no a l'hivern, i que es pot fer-ho amb cru, acompanyat amb tomàquet, ceba, etc. No?
Clar, perquè a vegades tenim certes verdures, en el nostre imaginari, no? Sí. Tenim certes verdures que les cuinem només d'una sola manera. Sí. I una mateixa verdura, com és el carabassó, exacte, es pot cuinar de moltes maneres, en forma d'espaguetis, no?
Exacte, sí, en ratllat, la forma d'espaguetis...
Humus, no?
Dins dels humus, sí. Recentment, no? Una de les receptes potser crues que es treballa amb el carbassó en forma d'espaguetis, però si no tenim l'estri per fer-ho en forma d'espaguetis, doncs simplement el ratllem com podem ratllar una pastanaga, no? I l'afegim a l'amanida, així de fàcil, no? De vegades no cal complicar-nos massa.
Clar, però les preguntes que millor et venen al cap és amb la pell i tot?
Sí, 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 per descomptat. Això és una cosa important, i és que principalment totes les verdures de temporada, principalment la major part dels seus nutrients es troben pròxims a la pell. Vale? Uh-huh. Per tant, estaria molt bé poder-les consumir amb pell. Això sí, doncs, tindre en compte doncs, que llavors sigui un producte preferiblement ecològic, no? Si ens l'hem de consumir amb pell.
I si no, netejar-ho molt bé? Seria l'altra opció?
I si no, doncs, bueno, raspallar-ho bé, o si no, doncs, nosaltres tenim la sort, no? que molts tenim horts, no? I estem en una zona en què probablement doncs, saps que és una verdura de proximitat, en la que si s'ha conreat ara la temporada probablement s'han hagut d'aplicar pocs pesticides, i llavors, doncs bé, amb bons raspallats i ben netes, doncs les podríem menjar. Perquè és aquí, realment, molt pròxim a la pell, és on es troben la major part de nutrients.
I has comentat també verdures i fruites crues a la nit?
La fruita, jo soc partidària de que ara a l'estiu n'incrementem el seu consum, però principalment a mi m'agrada centrar-les pel matí, uh-huh, vale? Més aviat pel matí, i després ja al llarg del dia doncs ja deixar-les una mica més de banda, tot i que doncs, bueno, pels nens o a mitja tarda podria ser un entre hores que està bé. Vale, i aquestes fruites sobretot és molt important que siguin molt variades en colors. Ara tenim fruites doncs, de vermelles, no? Les cireres, per exemple, o grogues i taronjoses, els albercocs, els préssecs, i aquí és la importància que anem anant variant amb aquests colors a l'hora d'anar a comprar, i principalment el que us deia era al matí i amb cru i menjar-la a peça sencera. Cap a la nit, si tenim una bona potència digestiva, doncs bé, també podem menjar cru. Però sí que és veritat doncs, que de vegades si tenim problemes digestius, ens costa digerir, doncs potser aquest cru, com a últim àpat del dia, potser no ens sentarà massa bé. I llavors, doncs bé, doncs, tirem doncs, cap a cremes de verdures, per exemple, o saltejats de verdures que estiguin cuinats, però no amb coccions tan llargues com podíem fer a l'hivern, sinó unes coccions molt més al dentes. Uh-huh. Vale? Cuinem, però cuinem al vapor o saltegem, i que la verdura ens quedi un toc crua.
I després, com molt bé deies, no? Intentar obrir una mica la ment i cuinar la verdura de forma diferent, de forma com no hem fet. Exacte. Que tu a la teva pàgina web tens moltes receptes. Exacte. Que expliquen, doncs, com, jo què sé, la bajoca, per dir alguna cosa, que sempre sí. Fem...
Bullida, no?
Patata i bajoca és el plat estrella, no? Doncs com la bajoca pots agafar-la i fer-la, doncs, amb molt poca cocció i...
I després, doncs, combinar-la i saltejar-la amb ceba i bolets... No? I aquell plat doncs, ja és completament una altra cosa. No? Molta gent, quan m'arriba a la consulta, no? La idea de menjar verdura és simplement visualitzant un plat de patata i bajoca bullida o un plat d'enciam. Uh-huh. I no, menjar verdura és molt més enllà de tot això d'aquí. Es poden fer 50.000 combinacions i en tenim molta i tenim moltíssima varietat. I el que es tracta és que anar-les incorporant en el nostre dia a dia, i que tant a l'hora de dinar com a l'hora de sopar, sí o sí, tots els plats hi ha d'haver verdura. Uh-huh. Vale? I després, per descomptat, aquesta verdura, doncs, combinar-la, no? Amb la carn, amb el peix, amb els ous, amb els llegums, però la verdura ha de ser protagonista.
Molt bé. Estem a l'estiu, a terrassetes, geladets, uh-huh, aquella cervesa fresqueta que entre bé. S'ha de gaudir?
Sí, per descomptat. Bé, això d'aquí també és un dels altres temes que hem anat parlant, no? També és important, no?, dins d'una vida saludable, compartir moments amb familiars, amics, etc. I, bueno, normalment aquestes trobades es relacionen amb moments de menjar, no? I menjar potser coses que no convindrien del tot. Jo soc partidària, doncs, que en aquell moment donat disfrutis, que beguis la cerveseta o una horchata o el que sigui, i que després és important que si ho pots compensar amb la resta d'àpats al dia, doncs bé, allò puntual no afectarà en el teu benestar. Uh-huh. D'acord? El tema està en quan això sobrepassa, no?
Quan és un hàbit.
Quan, exacte, quan diària. La cerveseta és diària, la cerveseta, la Coca-Cola, la copeta de vi, i això es va anant sumant i acumulant. Aquí és on hi ha el problema.
Però la copeta de vi diària tampoc?
Sí, la copeta de vi està bé, no? Sempre diuen, una copa de vi diària, en diuen que està bé. Sí, però la copa de vi, la copa de cervesa, la Coca-Cola, el no sé què... Aquí està el problema. Vale, una copa de vi, sí, jo sou partidària, està bé, però bé, doncs escull, no?, una cosa, o el vi o la cervesa, no tot, no?, perquè al final és alcohol i tampoc no convé abusar-ne.
I com ens deies, al matí podem preparar batuts de fruites i verdures, al migdia amanides, gazpachos...
Ara sí, és ideal, ara a l'estiu sobretot, és disfrutar molt de les amanides. ¿Vale? Aquestes amanides principalment amb fulla verda, igual que els batuts, que podem incorporar fulla verda. De fulla verda en tenim de molts tipus diferents, tenim els espinacs, tenim les bledes, tenim les canonges, la rúcula, l'enciam, amb totes les seves varietats d'enciams que hi ha. I aquí l'important és que anem anant variant d'aquesta fulla verda, no? Pues uh-huh. Uns dies una, uns dies unes altres, i després anem a posar-hi algunes altres verdures, doncs, en aquesta amanida. Que no cal que cada dia hi siguin totes, perquè si no el que passarà és que cada dia l'amanida serà igual. Uh-huh. No? Jo soc més partidària d'escollir dos o tres aliments i així podràs fer que les teves amanides siguin diferents. Doncs un dia pastanaga i carbassó, com dèiem, l'altre ceba i tomaca, l'altre, doncs, per exemple, també posaria unes olives, no?, que també és un aport de greixos saludables, alvocat, un raves, fonoll...
I a part de fruites i verdures, perquè ara molts oients deuen dir, bueno, només parlen de fruites i verdures... Alguna proteïna?
Sí, per descomptat. Tot això d'aquí...
Ara a l'estiu?
S'haurà de combinar, com sempre ja fem, no? Amb carn de qualitat, vale? Amb peix, per descomptat, i ous, o també amb llegums, no? El llegum o cereals, preferiblement integrals. Uh-huh. I ja que parlàvem també una mica de l'operació biquini, no? Si volem que aquest cereal o aquesta llegum o totes les verdures arrels, com podria ser la patata o la pastanaga, que són rics en almidó o rics en sucres, no volem que ens engreixin, doncs una bona estratègia que podem seguir és cuinar-los i després refredar a la nevera. Això farà que el seu almidó, el nostre cos, no el pugui absorbir i, per tant, no estarem absorbint els sucres i, indirectament, doncs, no ens estarem engreixant. I, en canvi, és molt beneficiós per la nostra salut intestinal. Per tant, bueno, seria una bona estratègia aplicar amb aquests aliments ara, si és que estem fent aquesta operació biquini.
Molt bé, Helena. Sobretot ens has dit que l'estiu és molt ric en varietat de fruites i verdures i que això vol dir que les hem de, que ens està cridant a que les consumim.
Exacte.
No hem parlat de l'aigua, però n'has parlat en cada programa de la importància d'aquest líquid, no? De nutrir-nos, sobretot entre litre i mig, sempre has dit. I...
Sí, entre litre i mig, dos, que ara dependrà, no?, de que si fem treballem a l'exterior o tenim molta... fan dies de calor, ens haurem d'incrementar la ingesta. I aquest és el primer aliment de tots que hem de tindre presents durant tot l'any, però ara més a l'estiu. I fixa't tu, no?, que la natura ho sap i com totes les fruites i verdures, principalment ara, tenen un alt contingut amb aigua. Uh-huh. I que si la teva dieta en consumeixes en molta quantitat, preferible, segurament que d'aigua en beuràs menys, ¿vale?, perquè elles mateixes ja t'estan aportant.
Ja t'estan saciant.
Ja t'estan aportant.
Doncs bé, Helena, moltes gràcies un cop més per aquestes aportacions nutricionals que ens fas aquí al programa Inquiets i ens retrobem ben aviat.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Pensem que és molt dur viure, molt dur viure aquí, en aquesta capçalera del riu Francolí. Ens pensem que és molt dur viure, molt dur viure aquí.
Aquesta cançó que esteu sentint en aquesta capçalera, així es titula, doncs és una cançó que podreu sentir aquest diumenge, dia 10 de juny, el diumenge de tarda, 6:45, al Casalet, on hi haurà la presentació d'aquest nou disc de Tòlia i les Guineus. I per això, per aquest, doncs aquesta ocasió, tenim aquí en Toni Sánchez. Bon dia, Toni, benvingut a Inquiets.
Bon dia.
Perquè ens parlis d'aquest disc que tenim a les mans, a més, aquest matí de dissabte tenim l'honor de tocar doncs, això que acaba de sortir del forn.
Sí, sí, sí. Fa 2 hores acaba de sortir de la copisteria digital.
I explica'ns una mica un cabàs de cançons,
sí,
el disc que presentareu.
Sí, perquè aquest disc, el que hem fet no és un disc que van anar sortint les cançons d'una època, sinó vam, de tot el nostre repertori vam a separar les cançons que parlaven de la Conca a l'Espluga i les vam ficar totes amb, com en un cabàs, no? Totes les que eren d'aquesta temàtica del territori, del que ens envolta així més a prop.
Cançons fetes pel disc o cançons que ja havíeu anat fent i...
No, no, el disc no existia. Un dia vam dir, tenim prou cançons de l'Espluga i de la Conca per fer un disc. Llavors ens vam centrar en aquestes, les vam assajar, les vam començar a gravar i aquí el tenim.
I expliquem una mica als nostres oients qui és Tòlia i les Guineus.
Bueno, Tòlia i les Guineus és un grup que vam començar el 2011. Llavors era Natòlia, després amb el temps va passar Tòlia i les Guineus, bueno, són una mica els que m'acompanyen, no? I, bueno, el Borja, la Joana, l'Alba, el Ramon i el Marc a la bateria. Mm-hmm. I col·laboracions que també tenim a vegades, la Melissa del Pont d'Armentera, el Jaume Ballester amb la guitarra elèctrica, tots aquests som nosaltres.
I bueno, majoritàriament les composicions de les lletres són teves, Toni.
Sí.
I com molt bé dius, amb què, bueno, que ens has explicat una mica, amb què et t'inspires a l'hora de... Sabem que amb l'Espluga, amb la Conca, però què hi poses amb aquest cabàs?
Bueno, aquestes cançons sorgeixen de, sobretot suposo, del retorn a l'Espluga després d'haver estat vivint uns anys a fora i recuperar doncs, aquest carinyo, no?, amb el territori de la Conca i amb el poble, no?, i els seus racons i la seva gent, les seves costums, no?, i les seves llums i ombres també.
Mm-hmm.
I és una mica aquest retorn, no?, i com un agraïment per aquest lloc on ens ha tocat créixer, no?, i que alguns doncs, encara hi som.
I com a compositor, primer és la lletra, després és la música. Com ho fas, això, Toni, doncs, aquest moment de creació?
Això no hi ha cap guió establert. A vegades és la música, a vegades és la lletra. No se sap mai.
I quin estil, perquè bé, aquesta cançó que hem encetat, els nostres oients han pogut sentir en aquesta capçalera, quin estil és Tòlia i les Guineus?
Seria molt difícil d'explicar, perquè qui ens ha volgut classificar li resulta difícil, perquè hi ha estones que sonem més folk, més rock, a vegades més acústic, perquè tenim instruments tradicionals, però el que fem, agafem influències del funky, del rock americà, del que volem. Llavors és bastant difícil de qualificar, a vegades explicam que és un folk d'autor, però...
I aquí que entri la imaginació de cadascú, no?
És una manera,
no?,
això de posar noms.
Amb aquest cabàs hi ha alguna cançó com Paper Moneda, que ja coneguda, no? Ja l'havíem sentit amb Anatòlia, és cert?
Sí, és cert.
Escoltem-ne ara una... Fem un tastet, ja que tenim aquest disc aquí, perquè els nostres oients puguin, puguin veure què passarà doncs, el diumenge a la tarda. Quin escollim ara? Quin et ve de gust escoltar?
La Primoneda.
Sí? Quin us ve de gust?
Com és que és la favorita de la Llum, i com que avui ha vingut amb mi...
Doncs va, doncs la Llum té ganes de que escolteu Paper Moneda, que és la número 1 d'aquest disc que Toli i les Guineus han tret al mercat, han tret aquí al nostre poble, un cabàs de cançons. Escoltem aquesta coneguda per alguns cançó que es titula Paper Moneda.
Quan anava pel carrer era moneda de paper i vaig tornar amb la butxaca plena. Vaig anar al bar ni a la penya amb la moneda de paper i no sabia pas què fer, si convidar o no gastar més res. Ai, moneda de paper, paper, moneda, ho fas tornar a la gent molt bleda.
Ai, moneda de paper, que diu que fa tornar a la gent bleda, Toni. Repassem una mica les cançons que es poden trobar en aquest disc. Paper Moneda, has dit que l'havíeu de posar sí o sí, no? Que us la demanava, us la reclamava la gent. Però després n'hi ha una de curiosa, que ara n'estàvem parlant a micro tancat, que és Les meves muntanyes. Explica'ns una mica la història d'aquesta cançó.
Clar, aquesta és una de les dues cançons del disc, que la lletra no és meva. En aquest cas és un poema de mossèn Ramon Muntanyola. És una adaptació perquè vam treure un tros que era una mica més religiós i que no m'identificava massa, però l'hem conservat quasi totes les estrofes, menys una. I bueno, ens vam agafar una inspiració molt folk i amb l'ajuda de la flauta irlandesa, el whistle petit, i de l'ajuda del Borja, que el fa parlar i el fa cantar, no? Doncs vam anar trobant com podia ser aquesta cançó i com ens podia portar cap a la muntanya, no? I a valorar aquestes muntanyes que tenim tan a prop, no? I que també havia descrit el Muntanyola. Muntanyola descriu la del seu temps perquè parla dels llops, que parla de les ermites i dels ermitans i dels sants, i clar, les muntanyes ja han canviat, ara són una altra cosa.
Però a part, ens explicaves també que aquest poema, no?, que heu musicat de mossèn Ramon Muntanyola, és una de les cançons que li va quedar pendent al Jordi, no? O sigui, una mica també fent això també rememoreu el seu record, no?
Sí, i tant. És una cançó que va de cada Alcalà. Bueno, el poema va quedar com... El Jordi me'n parlava i que el tenia a l'ordinador i que no, encara no havia trobat la música per aquest poema que li agradava tant. I la veritat és que quan va començar a sortir la música em vaig sentir molt content, vaig veure que agafava forma i tenia la sensació de fer alguna cosa que se li havia... que el Jordi no havia tingut temps de fer, no?
De donar vida, no?, a un altre dels poemes de mossèn Ramon Muntanyola.
A la cançó, al disc també hi ha una cançó dedicada al Jordi, és la número 11, Un trosset pel Jordi. Uh-huh. És una cançó que vaig escriure quan feia mesos que se n'havia anat el Jordi, i dedicada a ell.
Moments emotius, segur que viureu, que viurem, sí. Els que tindrem la sort d'anar aquest diumenge a la tarda al Casalet. Cançons com Aviat farà mil anys, de què pot anar Aviat farà mil anys?
Aviat farà mil anys està dedicada a l'Espluga, que és un poble de 900 llargs anys de la fundació. Uh-huh. I que s'acosta cap al mil·lenni, no? I la cançó, bueno, està dedicada una mica a l'Espluga, a la seva gent, a les seves bicis, a les seves oranetes, al seu riu, no? I a la gent que hi ha viscut abans que nosaltres.
I L'últim pagès? També està dedicat a L'últim pagès? Estem
pagès
a l'extinció,
també,
això?
També està dedicat. En aquest cas, clar, no és L'últim pagès de l'era moderna, sinó està dedicada al Poblet, que era l'últim pagès de l'era tradicional. Uh-huh. Que, bueno, un testimoni ja únic era aquest home, no?, que molts vam poder conèixer sense mitificar-lo ni tot, però vam presenciar L'últim pagès que llaurava amb la mula, no? Ho feia tot sense motor, i en aquest sentit és L'últim pagès, per això hi ha fotos seves al Museu de la Vida Rural, no?
Sí, com un pagès més autèntic, no? Diríem.
Sí.
A part d'aquest trosset de Jordi, que també és un homenatge al Jordi Francolí, L'últim pagès, que és un homenatge al senyor al Poblet, no? Aquest, el senyor el pagès, a les meves muntanyes, a Muntanyola. Després n'hi ha una que és Guineus. Això és que és un homenatge a tot el grup que t'acompanya?
Sí, en part sí, i en part és un homenatge a les guineus que intenten travessar la conca, no? Que no ho tenen avui dia ho tenen bastant difícil, tot el que diríem que la conca a nivell de corredor natural pues, ha quedat molt tallada per tota una sèrie de vies de comunicació, no? I bé, és una broma divertida com aquestes guineus intenten travessar d'un costat a l'altre.
Vol dir alguna cosa, Llum?
Sí, què vols dir de la cançó de les guineus, Llum?
Què és el que t'agrada més de la cançó? Ah, no ho saps.
Tu el que vols dir és que no t'agrada aquesta cançó.
Ah, o sigui...
Sí, normalment la Llum se'n va en el moment que cantem aquesta cançó, no, Llum?
No li agrada.
No l'escolta massa, no li agrada, perquè a les guineus els hi passen coses i ella com que ho està veient i el que té ganes és de caronar aquestes guineus que tenen a la portada del disc, quan sent les coses que li passen no fa que no li agradi la cançó.
La història no...
No.
Bueno, escolta...
No li agrada, encara no estem a l'humor negre, encara està bueno, una mica lluny.
Molt bé. Toni, alguna cosa més que haguem de destacar d'aquest disc i que haguem de dir als nostres oients doncs, que val la pena diumenge a la tarda en el Casalet escoltar aquest disc presentació?
Bueno, doncs que vinguin, és una ocasió única, jo penso, per sentir-nos tots junts. Pensem que el Borja ve de Menorca especialment, no?, per l'ocasió, la banda ja ha canviat, és una ocasió de sentir el disc tal, bueno, tal com és, no?, i tal com s'ha forjat en el seu moment. De sentir moltes cançons de l'Espluga i de la Conca. I bé, també hi ha alguna sorpreseta al disc, que no direm perquè és sorpresa, llavors no és evident, no és una cosa que es vegi.
Uh-huh.
Ens agrada deixar-la amagada per allà.
Però sorpresa que la trobarem o si no ens la diuen o com vols dir sorpresa?
Bueno, no sé, qui tingui el disc la pot trobar, clar, qui no escolti el disc pues, potser no la troba, però diguem que s'ha d'escoltar per trobar una petita sorpresa.
Bé, doncs ho farem, escoltarem atentament les cançons i diumenge estarem alerta,
sí,
per trobar aquesta petita sorpresa incrustada aquí amb aquest disc d'un cabàs de cançons.
Sí, jo també volia dir que no hi ha moltes ocasions de sentir un format com el nostre amb acordió, violí, flauta travessera i a la vegada banda, no?, de baix, guitarra i bateria, i a la vegada de sentir inspiració en el nostre territori, en el que ens envolta, no? L'Espluga i tot. Sempre anem molt lluny a buscar coses i l'important després... són els ulls que miren, no? I podem a vegades veure moltes coses a prop i potser algú li pot sorprendre, no?
I després el plaer d'escoltar música en directe.
Naturalment.
Que no és el mateix, que per molt ben gravat el so que estigui del CD... No, no és el mateix poder disfrutar de les persones que emeten aquests...
És diferent, les dues coses estan molt bé perquè estem molt contents de la qualitat del disc, però clar, al directe hi ha una part de transmissió que no hi és a la música gravada.
De transmissió tant dels músics cap al públic com del públic cap al músic, no? Aquesta retroalimentació que l'artista, el músic, el cantant doncs, també necessita per donar-li sentit al que està fent. Toni, estem molt contents. Fa 5 minutets que tenim això a les mans i ja tenim ganes d'escoltar tot el disc i de llegir les cançons, perquè el que sí podran veure els nostres oients si van diumenge allà i adquireixen el CD, perquè allí es podrà comprar, és que ja és un llibret gran, amb una mida de lletra bona, perquè no haguem d'estar així davant del paper.
El disseny del Ramon Amigó jo crec que ha quedat de molta qualitat i nivell, no?
Uh-huh.
És un disc... Així hem triat al final el format DVD, el tamany, perquè totes les parts gràfiques, no?, aquesta portada i el llibret es pogués treballar bé i jo crec que estem super satisfets.
Doncs
a veure.
Podrem viure-ho aquest diumenge, com hem dit, a 6:45 al Casalet. Us acomiadarem el Toni Sánchez amb una cançó, però recordeu, un cabàs de cançons és un homenatge en aquesta terra que a tots ens ha vist créixer, en aquest paisatge, en aquestes persones que hi han intervingut pues, d'una manera o d'una altra, sigui pagès o sigui pues, un simple ciutadà de peu. bueno, un CD, en definitiva, de quilòmetre zero, de proximitat, i bé, i que tenim l'oportunitat doncs de gaudir-lo.
Absolutament, de proximitat absoluta.
Gràcies, Toni, per ser aquí a Inquiets avui.
Gràcies,
i que
vosaltres
vagi molt bé demà la presentació.
Amb la llum, adeu.
I amb la llum ens despedim i posem, ara escoltarem per despedir-nos, no, perdoneu, acomiadar-nos, posarem la cançó. Toni, quina posem? L'Últim Pagès?
Em sembla bé,
doncs,
per acabar.
Sí, posarem el número 10, L'Últim Pagès,
fins i tot ballant, qui vulgui.
I així també li dediquem amb aquest Últim Pagès autèntic que hi havia a l'Espluga, el senyor Poblet.
L'últim pagès dels plans de Jori ha anat a fugar. Al del seu costat hi ha una xamaneia com un campanar. Per la via de servei de l'autovia, els cotxes li piten quan va a poc a poc.
I és el torn d'escoltar la nostra companya Laura Poblet, que una vegada més ha anat a una de les botigues sòcies de la Unió de Botiguers de l'Espluga. Bon dia, Laura.
Bon dia, Inquiets. Avui som a Carbòniques Franquès per descobrir una mica més la història d'aquest negoci, que no és poca. El Pep Franquès ens ho explicarà molt bé. Bon dia, Pep.
Bon dia.
Quant temps fa que existeix aquest negoci?
Bueno, segons documents que he intentat buscar i que quasi que no he trobat, diuen que fa uns 100 anys.
100 anys, déu-n'hi-do. I saps com va començar?
Bueno, doncs va començar el meu besavi, que eren tractants amb vi i tenien vinya, i bueno, llavors va arribar un moment que van tindre una crisi, amb la crisi de la filoxera, això ho ha explicat el pare, van vendre molt vi a França i no, aquell vi no es va cobrar i van passar penes i treballs i es van vendre finques i van sortir com van poder. Llavors van crear aquesta miqueta de fabriqueta i distribució amb les primeres cerveses que sortien, les primeres coses gasificades, i bueno, van començar així. Fa un centenar d'anys, jo diria que era per allà el 1915.
Déu-n'hi-do. I després, en el teu cas, quants anys fa que hi treballes?
Pues jo, a veure, deixem pensar, jo crec que és del 2003-2004.
I tu t'hi veies treballant, és a dir, et venia de gust o va venir una mica per circumstàncies?
Bueno, va vindre bastant per circumstàncies. El fet de que els meus germans ja treballessin, jo estava estudiant una carrera a Lleida, llavors d'un dia per l'altre el meu pare va tenir un accident de cotxe, i aquí hi havia dues persones treballant i, hòstia, algun Déu, hem de baixar algú cap aquí, no? Llavors jo, que estava estudiant, doncs la prioritat, de fet estudiar tampoc m'agradava gaire, i la prioritat era baixar aquí, em vaig quedar, i bueno, encara hi soc ara. I mon pare ja, després de l'accident, es va recuperar, però ja es va jubilar, que tenia 68 anys, i des de llavors que ho tinc jo aquí, i bueno, anem anant fent.
Molt bé, que duri. I ens explicaves ara que al principi es feien diverses begudes gasificades, etc. I avui en dia encara en seguiu fent, oi?
Sí, bueno, abans aquí s'havia fet el tema de la gaseosa, el sifon, i ara actualment, per un tema de remodelació de maquinària, només estem fent el sifon, que és la cosa que és, per nosaltres és històrica i és romàntica i és el que ens agrada.
Com ens pots explicar una mica com seria el procés d'elaborar-lo?
Pues bueno, el sifon és una cosa molt simple, que és CO2, que és gas carbònic, barrejat amb aigua, tota alta pressió, s'injecta cap dintre la botella, i la botella, per això veieu que un sifon té un vidre molt doble i aquella funda, perquè a tanta pressió podria ser alguna vegada un cas que patés. I és tan senzill com això. S'obre una vàlvula, entre el gas amb l'aigua tot junt cap dintre, i el tancàs la vàlvula i ja queda hermètic dintre. Però tot això és una maquinària bastant rudimentària. Una maquinària de fer això, amb aquesta que tenim nosaltres, té uns 55 anys. Sí. Actualment ja no se'n fabrica per aquí a Espanya. Ha, per exemple, aquí a la província hi ha 3 o 4 màquines com aquestes. Són màquines però que són molt simples de reparar, són molt bàsiques i bueno... però són aquelles màquines d'abans que duren tota la vida, saps? No com el d'ara. I llavors pues, encara anem mantenint i amb una sabata i una espardenya se van anant reparant.
Molt bé, sí. Déu-n'hi-do. I a part de fer el sifon, diguéssim, el vostre propi, també feu serveis de distribució, no? Majoritàriament. Ens pots explicar una mica quina zona acostumes a...
Bueno, nosaltres abarquem, bueno, evidentment el poble és on més abarques i on més estàs atent amb la gent i més col·labores i això, però nosaltres també abarquem la Conca de Barberà, una mica de Garrigues i anem fins a l'Alt Camp. Puntualment alguna coseta que pugui sortir al Baix Camp o a Tarragona, alguna cosa que ens demana especial, però Conca Barberà, Alt Camp i Garrigues és una miqueta la nostra zona de distribució, la Conca de Barberà en especial.
Llavors el dia a dia seria fer comandes, carregar, portar, no? Repartir...
El dia a dia és anar a veure la gent, a veure les condicions que hi ha, et fas el pedido o vas a portar-li, que tot estigui al seu puesto, repasses una miqueta i llavors pues, bueno, que la gent estigui contenta. I la clau una miqueta dels petits, d'aquests petits negociats que tenim, és una miqueta el servei que pots donar a la gent al cara a cara d'allò, que no és una multinacional que només mira els números, cobrar i vender. Pues nosaltres, pues, una mica de servei, si fa falta una queixeta i vas expressament, si hòstia que tinc un problema el pots ajudar o ells t'ajuden a tu, vull dir, una miqueta més sentimental, saps?
Tots aquests detallets importants. Què és el que més t'agrada de la teva feina?
Home, jo el que més m'agrada és voltar pel carrer, perquè jo si estic aquí tancat en una oficina i això, vull dir, un ratet està clar que l'aguantes, però no sé, tota la vida he estat pel carrer i em passa igual quan estic a casa, vull dir, a la mínima vol sortir al carrer i veure la gent, xerrar amb un, xerrar amb l'altre i a veure què et trobes. I el que menys pues, és això del papeleo, estar tancat aquí, i bueno, això és una mica un rotllo.
És pesadet.
És pesadet, però és molt necessari, perquè si no te'n vas a la ruïna ràpid.
Sí, està bé tenir el control. I els horaris, què?
Aquí l'horari amb una petita empresa és curiós perquè no hi ha horari.
Relatiu.
Dius, fa un horari una mica formal, però a veure, aquí nosaltres, històricament, de 8 a 1 anaves a esmorzar, esmorzaves com el que volies, estàs el temps que vulguis, llavors de 3 a 7 de la tarda, d'acord? ¿Vale? Ara el que estem intentant de fer és fer horari seguit, per economitzar també la vida de nosaltres mateixos, i tant econòmica com personal. Llavors estem provant precisament aquestes setmanes de fer de 7 del matí a 3 de la tarda. Puntualment a les tardes... No, perdó, de 7 del matí a 3 de la tarda. Llavors alguna tarda puntual s'ha de vindre, es farà així, però claro, quan la família s'augmenta de... quan la família va augmentant d'aquesta manera, doncs a vegades has de buscar una miqueta... el teu...
Fer-ho compatible.
Ah, exacte. Aquí som 3 persones treballant i, pues, bueno, tots anirem a... s'adaptem a les noves circumstàncies de la vida.
Molt bé. I ara no sé què et volia preguntar. Sí, que si hi ha alguna època de l'any que tens més feina, diguéssim, segurament deu ser
sí.
Estiu, no?
Home, ara aquesta època, aquest mes que estem... Per exemple, Sant Joan, obren piscines, la gent se comença a preparar les terrasses, la gent que tothom es queda sense gènere, que volen que estiguis per ells, tothom vol neveres, sortidors de cervesa, allò. És l'arrencada de l'estiu, que és quan te sorprèn més les coses, perquè dius, hòstia, per on vaig, que no allò. Llavors, quan ja arranque, l'estiu continua igual a dalt de fenya, però ja tens la roda feta i vas a tope, però ja vas amb la roda feta, no?
Amb el rodatge, molt bé. En sabries dir, Pep, què és el que més es veu a la Conca?
Home, jo crec que la cervesa és el que més es ven, amb diferència. Cervesa és el que més, perquè el refresc puro i duro de refresc, aigua, sucre i xarop i això, ha fotut una baixada que és espectacular. Jo, amb 10 anys cap aquí, te diria que el que és llimonades, taronjades, coca-coles, sucs i això, m'ha baixat a més de la meitat de venda. No sé si perquè les noves tendències, els sucres, tot això fa que la gent pues, s'ho miri més i bueno, que jo crec que és més sa una cervesa que una coca-cola. No ho sé. A mi em sento més bé. Però i ara també pues, està pujant molt tot el que és el tema de coses saludables, ecològiques, diferents llets de soja, d'avena, d'arròs, bueno, cosa sense sucres, i a veure qui té la vista més lúcida per fer entendre a la gent el que han de veure o enganyar la gent, perquè veus cada cosa sense sucre que t'asseguro que prefereixo menjar un arròs de sucre directament, saps?
Déu-n'hi-do, Pep. Doncs res, moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a Espluga FM Ràdio.
Inquiets, ens trobem la setmana que ve en un altre establiment de la Unió de Botiguers i Empresaris de l'Espluga. Fins aviat.
M'han transportat les paraules, m'he ficat a dins dels altres, he viscut la seva història, i he vist el que imaginaven. He tret secrets d'algun savi, trucs i encanteris fantàstics, estranyes maneres de viure que em fan petar de riure.
I amb aquesta cançó de M'encanta llegir del Club Super 3 encetem aquest espai de literatura amb l'Elisenda Rossell. Bon dia, Elisenda,
bon
benvinguda.
Bon dia, Arvinia, moltes gràcies. Quina música més adequada per començar el programa d'avui,
sí,
no? L'apartat d'avui.
Perquè expliquem als nostres oients què ens has portat.
Perquè avui us he portat literatura de bo. Literatura feta per xiquets i xiquetes del poble que tot just comencen a ser escriptors, perquè van néixer l'any 2011, per tant són els més petitons.
Sis anyets, entre 6 i 7 anys.
Sí, que s'han presentat al certamen literari del Casal de l'Espluga, que es va fer el dia 27 de maig, es va fer lliurament de premis d'aquest certamen, i jo n'era jurat. Llavors, a part de llegir i apreciar el valor dels que van guanyar, és clar, els he llegit tots, i n'hi ha que, tot i no haver obtingut cap premi, els vaig trobar deliciosos. I per això vaig decidir, mira, el dia que vagi a la ràdio, aquesta vegada portaré literatura feta pels més menuts del poble i que trobo que està perfecta, que és magnífica. Segur que aquests nens i aquestes nenes, jo no sé el nom, perquè aquí només tinc el pseudònim, com pots veure, han llegit molt o els han llegit molt i disfruten, o gaudeixen llegint.
És
segur.
Bonic, no?
Sí.
Veure, doncs, aquesta quitxalla,
sí,
començar,
sí,
i el bo que fa també el certamen literari, no?, de foment, sí, de l'escriptura i de la lectura.
Sí, sí, és encomiable la tasca que fa el Casal de l'Espluga amb aquest certamen, que ja porta, aquest any és el 41è any que se celebra, i bé, tots, ja de petits, jo recordo que també hi havia participat,
sí, sí,
de petita, i hem passat una mica, no?, un munt de generacions, hem passat pel certamen literari, i aquella recompensa del premi, de saber que algú ha valorat la teva obra, de saber que, no?, que compte, no?, que has escrit compte.
I va haver el recull dels 25 anys,
sí,
que és bonic veure plasmat, sí, el teu conte, allí,
sí,
en un llibre,
sí,
no?, encara que,
sí,
sigui un conte, sí, infantil,
és
però...
igual, són els més, sí, bonics. Aquests estan escrits directament amb tot l'entusiasme i amb tota la il·lusió de que és capaç aquest nen o aquesta nena.
Doncs som tot orelles,
sí,
i
mira,
escoltem aquests contes que ens...
Jo us n'he portat dos. Un es diu La bombolla valenta. Aquest em va agradar moltíssim. Si t'hi fixes, els oients no ho poden veure, però el dibuix també, ells, els nens, els més petits, fan un dibuix per il·lustrar el conte. I el dibuix també és preciós. Un sol immens amb una barqueta, i damunt de la barqueta una bombolleta de sabó, ara veureu, que és la protagonista d'aquesta història, que un dia decideix emprendre un gran viatge. I aquí tenim un gran mar, perquè, és clar, va per tot el món. Llavors, és important el viatge que fa aquesta bombolleta. Es diu així, La bombolla valenta. Jo no hi era, però em van explicar que a un poble molt llunyà, una bombolla de sabó que va sortir d'una banyera volia viatjar, però la seva mare no la deixava. Mama, si us plau, deixa'm viatjar. No, bombolleta, és massa perillós. Mama, però és que és el meu somni, si us plau. És massa perillós. Et pots petar? Mama, t'ho prometo, que no em petaré. Va, d'acord. Gràcies, mama, uau! Vinga, dorm bé, que demà vas de viatge. Bona nit, bombolleta. Bona nit, mama. L'endemà, la seva mare es va acomiadar. Adéu, bombolleta. Mama, és que no m'agrada que em diguis bombolleta. Ah, doncs et diré Pepita. No, mama, vull que em diguis bombolla. Adéu, bombolla. Adéu, mama. La bombolla va viatjar dia i nit. Va anar a la Xina i a Bèlgica i a molts altres països més. Quan la bombolla va acabar el seu viatge, va tornar a la banyera i va tornar sencera. I la mare li va fer moltíssims, moltíssims petons. I aquest conte s'ha acabat. I si no és mentida, és veritat.
És molt bonic.
És preciós.
És molt bonic. A més, reflexa ja no molt sé. També el dia a dia de les mames i els fills,
sí.
No?
Sí, aquí veiem un munt de coses.
Sí.
Veiem la relació mama-protectora, una bombolleta, la fragilitat, però la fortalesa que cada un sent de si mateix.
Sí,
és igual,
sí.
No? Que quina sigui la nostra Constitució, ens podem sentir forts,
no,
i ser valents.
I després, com a mare, no? El que tu dius, protectora, i de dir, no, que, no que et passarà això, no que et patarà... Ai, que
sí.
Segur
que algú, et farà mal, o tu mateixa sense voler...
O quan diem aquests diminutius als nens, no? Que a vegades bombolleta, no sé què,
sí,
petit,
sí,
i ells et diuen, escolta, que jo tinc un nom,
sí,
digue'm, escolta, pel
digue'm,
nom.
Digue'm pel meu nom. I a més em fa gràcia perquè diu, no, bombolleta no, doncs Pepita, el nen o nena que ha escrit aquest conte, Pepita,
això potser ho diem molt.
Amb, exacte.
Però això ho diem molt.
Ah, Pepita, petita, no? El sufix diminutiu ita, no? És una coseta així.
No, però a vegades no et passa pel carrer que li dius a un nen, com te dius? I no et contesta, ah, potser et dius Pepita.
Ah, sí, com un recurs,
com un recurs
així, sí, com un recurs popular, no?
Sí, sí.
Molt
magnífic.
Bé. M'encanta, està molt ben lligat, surt de la banyera, arriba a la banyera, però entremig va a la Xina, que deu ser ja als confins d'allò conegut.
Sí, sí.
I després a Bèlgica. Jo dic, no sé per què ha sortit Bèlgica, però...
Home, jo crec que és obvi,
sí,
no?
És evident.
La televisió
que dies,
i les converses.
Clar, aquests mesos que portem, Bèlgica és, havia de sortir, havia de passar per Bèlgica, sí o sí, a veure el president. No?
Clar, els nens tenen coses a dins del cap i
sí.
No van col·locant-ho allà.
Clar.
És això que dius tu, aquests petits lectors, aquesta naturalitat de col·locar les paraules allà on ells
clar.
Els hi semblen,
sí,
no, també?
Sí, sí, sí. En aquest cas m'ha fet gràcia remarcar això de Bèlgica i després això de et pots petar. Això em va semblar genial, aquesta frase tan curta, tres paraules, i que posades en aquest context és que són genials. O sigui, aquest nen o aquesta nena és que ho va fer de cine. Et pots petar.
Sí, sí.
Que és això? Què li pot passar amb una bombolla?
Clar.
Pues que et petis,
clar.
No? I ella que li contesta, no em petaré.
Clar. És
no
una
petaré,
mica això de et pots fer mal, no?
Sí,
nosaltres
sí,
ho diríem, és
sí,
que et pots fer
sí,
mal, no
sí,
sé
sí,
què, no?
Esclar, la mare li diu això, no? I després també m'ha fet gràcia la reacció immediata de la mare, no costa gaire de convèncer-la. En el moment que la filla li diu, t'ho prometo, no em petaré, ja no hi ha més diàleg, ja... Pum, clar, la síntesi, no?, de què són capaços aquests nens, no? Va, d'acord, vinga, ja està, va. I a partir d'aquí ja la posa a dormir, la fa descansar, l'acomiada, li desitja un bon viatge... Bé, en fi, és un text que no va guanyar, però que a mi em va deixar... No conec l'autor o autora, però...
Tampoc no cal que guanyin
felicitats.
Els textos, no?
No,
sinó que estiguin reconeguts pels lectors, no?
Que hi siguin, sí,
clar.
Sí.
Hi ha llibres molt bons que no sí. Han rebut cap premi.
No, que no han rebut el reconeixement que potser haurien merescut, no?
I al final el reconeixement el dona aquell lector
sí,
que llegeix.
Aquell lector que en aquell moment, doncs mira, a mi m'ha fet passar aquest xiquet o aquesta xiqueta, no ho sé, no endevino si és un nen o una nena, ni pel dibuix ni per res, potser una nena, no
jo
sé.
Diria que és una nena.
Tu diries una
sí,
nena,
perquè
no?
Perquè a mi em sona molt el...
Ah.
Jo diria que és una nena i que a més la conec.
Doncs
podem...
mira, si li pots dir,
li pot
fer il·lusió, li pot fer il·lusió que escolti el programa.
Molt bé.
I l'altre és, aquest també el vaig trobar, el foc que no volia el mar. Que hi ha un dilema entre el foc i el mar, molt previsible, el dibuix també Hermínia és preciós, el mar amb una boca i uns ulls, que vol parlar amb el foc, però el foc, que també té cos, és una flama, però és una flamarada, però amb braços i peus, està enfadat
sí.
Amb el mar. Està enfadat i ara descobrirem per què el foc està enfadat amb el mar.
Doncs som-hi.
El foc que no volia el mar. Fa anys i anys el foc parlava i el mar també parlava. El foc no era amic del mar, i el mar volia ser amic seu. Però és que el foc estava enfadat amb ell, perquè havia destruït la seva família, els focs petits. I va estar trist, i va plorar, i es va quedar sol. El foc va trobar, però, una pedra màgica, que feia desitjos. Era arrugada i de color daurat, i el foc li va dir: "Vull la meva família." I li va concedir un encenedor de cuina, i clic, clic, va fer la seva família. "I ara què farem, aquesta pedra màgica?" va dir el foc. "Li donaré al mar." "Té, mar, aquesta pedra és màgica. Et dona desitjos. A mi em va donar un encenedor i he fet la meva família." I el mar va dir a la pedra màgica: "Vull que el foc sigui el meu amic." Però el foc va dir: "No puc ser el teu amic, perquè l'aigua sempre paga el foc. Fes-te amic dels dofins, dels peixos, balenes, de la sorra i dels pops." I el mar va dir: "D'acord."
Bonic. T'has quedat parada.
Sí, m'he quedat parada
preciós.
Perquè és com allò que vols impossible i que mai... I que és molt difícil, no? Aquest impossible.
Exacte. És un amor impossible.
Sí, no? És molt, és bonic.
És un amor, no,
que després ho accepta,
amistat,
al final.
Digues, exacte.
Els nens són així, ho accepten amb naturalitat, les
exacte,
coses.
Sense dramatismes, no? Perquè fixa't que aquest final és poètic, eh?
Sí,
i
sí,
el mar va dir: "D'acord, punts suspensius."
Sí, sí.
És poesia. Jo, per mi, clar, jo és que això ho valoro moltíssim. És una passada.
Ho accepto,
és una
no?
passada. Ho accepto. Ho accepto perquè veig que el sentit comú, l'evidència, doncs va més enllà del meu desig de ser amic del mar, però és que clar, és que sóc amic d'un element de la terra que em destrueix la meva família, que són els focs petits. Me'ls
sí,
apaga
sí.
tots, i clar, jo també tinc dret a tenir la meva família, per tant he de renunciar a l'amistat amb el mar per poder formar una família, no? Ara no em diguis que no és enginyós el recurs de la pedra màgica.
Sí,
un
sí.
encenedor de cuina, clic, clic,
sí, sí,
i tornes
sí.
a tenir els focs petits. I mira, ho vaig trobar, vaig posar aquí, originalíssim,
sí,
boníssim,
sí.
boníssim, boníssim. I després també em va agradar miniar molt ràpidament una coseta. Fixa't que quan el foc acaba d'encendre els foquets petits i per tant torna a tenir la seva família, no vol quedar-se la pedra per sempre, per ell, per demanar-li més desitjos.
Això...
És que és preciós. Fixa't que aquest nen o aquesta nena
sí.
diu: "Li donaré al mar." És a dir, vol, aquest nen ha fet que el foc doni la pedra al mar.
Sí, sí.
És a dir, que el vincle d'amistat hi és, tot i que no puguin compartir espais
comuns. Tot i que
potser no
es puguin abraçar.
Exacte.
No?
L'amor hi és, no hi ha rancor.
Sí que és veritat.
Perquè li havia apagat totes les seves, els seus foquets petits, li havia pres tot el que era més important per ell, però no li guarda gens de rancor. I li don la pedra al mar, té mar. Oh, és,
fes-la servir, no?
Fes-la servir, no em diguis, eh?
És
genialíssim.
És exquisit.
És per aprendre.
Sí, sí, sí.
M'agradaria... Bueno, si aquests nens ho poden escoltar, ho poden saber...
És que
evidentment
quan...
n'hi ha més, eh? Però clar, el temps que tenim és limitat.
És limitat.
Eh?
És que si escoltéssim, amb més atenció els nens, en diuen de molt bones. Jo l'altre dia sentia que una mare li deia a la seva filla: "Ostres, no pots callar una miqueta?" I la nena li contestava: "És que és un dels, diu, és un dels defectes que més m'agraden, mare." I dic: "Home, això..." Vaig pensar quan vaig sentir aquesta frase, dic:
"Sí.
És que els nens, hasta els defectes, hasta..."
Sí, ella ho reconeixia. Ella, dir, clar, ella ho reconeixia.
És un dels defectes,
sí.
però que més m'agraden.
Sí.
Vaig pensar, sí, l'autoestima
sí,
alta.
Sí, sí, sí. sí
I
sí,
de
sí.
dir, bueno...
I tant, i tant. Sí, sí, donen respostes
El que passa que a vegades no estem
genials.
Atents.
No, a vegades anem massa enfeinats o ja partim de prejudicis de veure què ha de dir, no?
Que...
O, bueno, pel fet, doncs, que és un nen o...
I diuen
sí,
coses
sí,
molt interessants,
sí,
com
molt,
aquest
molt,
conte
molt.
Que ens has llegit.
I mira, i el certamen literari és un moment que deixen sortir, no?, aquest pot que tenen, o aquest cúmul, aquest pòsit que tenen de sentit comú, ells també, no?
I a part tot ho viuen amb molta naturalitat.
Naturalitat, sí, sí, sí. sí. És per això que t'he dit que avui t'aportava literatura de la bona,
han
amb majúscules,
pur.
Perquè és en estat pur, perquè això ha nascut de nanets que tot just comencen a agafar llapis, com aquell que diu, no? Bueno, no tant, però doncs, bé, sis set anyets, no? Després d'escriure pròpiament tècnicament, per dir-ho d'alguna manera, de dominar la tècnica, ja han començat a fer això. I clar, això és la part més bonica per mi, per mi. Això és una qüestió personal del certamen literari, quan llegeixes aquests contes.
M'estaria una hora fent comentaris de text d'aquests contes tan bonics.
Sí, Armínia?
Sí, bueno, ha sigut genial.
Doncs mira, me n'alegro i felicitats moltes a tots aquests nens i nenes que ens ho fan passar tan bé i que ens diuen coses tan sàvies i tan potents.
Elisenda, un plaer més tenir-te aquí a Inquiets avui dissabte. Que tinguis un magnífic cap de setmana.
Igualment, Armínia.
Ens veiem.
Adéu.
I fins aquí l'Inquiets, gràcies a la part tècnica, al Miquel Moya, al Pep Morató i al Gerard Bosch. Sense ells, doncs, nosaltres no posaríem la veu. I sobretot a tu que ens escoltes des de casa. Ens retrobem el pròxim dissabte i us deixem ara amb una cançó de Toli i les Guineus dedicada al Jordi Francolí, que aquesta setmana ha fet 9 anys des de que ens va deixar. Ens veiem dissabte.
Recordo aquell dia amb tots dos, amb tu i el Crespo. Estima't, Jordi, m'agradaria saber on ets per enviar-te un trosset d'això que t'agradava tant. Eren un camí polsós entre espluga i blanca fort. Tu em volies ensenyar una bauma en algun lloc, però després de molt voltar vam dir de deixar-ho estar, però algun cop ens...